Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs sí, ja tornen a ser les 7 de la tarda del dilluns 30 d'agost i aquí arrenquem nova temporada de la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Com esteu? Espero que hagueu passat un estiu fantàstic. No sé si estareu de vacances, treballant, a casa o potser amb els peus al mar o a la piscina, que ens faríeu molta enveja. Un any més que intentarem apropar-vos històries properes, les coses que passen a casa nostra i amb els seus protagonistes. Històries humanes, amb els temes que marquen l'actualitat, per descomptat, els temes més importants, però també altres que potser passen més desapercebuts, però dels que val la pena parlar-ne. Un gran equip humà de COPE Catalunya comença avui una nova temporada amb la intenció d'entretenir, d'informar, d'acompanyar-vos, de colar-vos a casa vostra cada tarda, d'oferir-vos veus, moltes veus, veus de grans, de petits, de ciutat, del camp, veus d'aquí que cada dia es colaran a la Linterna. Si ens voleu acompanyar, sereu sempre benvinguts de 7 a 8 de la tarda aquí, a COPE Catalunya. Soc el Jordi Tunyón, un plaer tornar a saludar-vos. Aneu passant, que comencem. I el primer que fem és donar un cop d'ull a la situació meteorològica. Encara estem al mes d'agost, però déu-n'hi-do la de ruixats que estan caient a diversos punts de Catalunya. Alba López, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts a Catalunya començarem la jornada també parlant d'inestabilitat, amb cels coberts, a primeres hores amb xàfecs i tempestes que podran ser localment fortes als litorals de Barcelona i Tarragona, on s'activaran avisos de nivell groc per pluges que en una hora podran deixar acumulacions de més de 20 litres per metre quadrat. Ja per la tarda aquestes pluges s'aniran remetent al litoral, però en canvi es donaran a zones de l'interior del Terç Nord, on també s'activaran avisos de nivell groc per aquestes pluges, avisos que s'activaran al Prepirineu de Barcelona, Pirineu de Girona i també de Lleida. Acumulacions d'aigua aquí per la tarda de més de 20 litres per metre quadrat i, a més, acompanyades de tempestes que podran anar amb calamar-se. Les temperatures, en general, les mínimes canviaran poc aquesta matinada, temperatures nocturnes de 17 a 21 graus i màximes que demà al migdia pujaran, arribaran als 27 graus a Tarragona i Barcelona, 30 a Girona o als 31 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I deixeu-me que saludi ara mateix algú que segur que també durant les vacances ha mantingut almenys un ull i mig a l'actualitat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, Jordi, bona tarda. Només mig, eh? Si cas.
Espero que hagis descansat.
Si no desconnectem, malament.
I aquí tenim ja els serveis informatius de COPE Catalunya per apropar-nos les notícies, el que passa. Comencem parlant d'aquest curs escolar que arrenca el 13 de setembre pràcticament amb les mateixes mesures del curs passat, però també amb algunes novetats.
Sí, per exemple, la més destacada és que els alumnes d'institut que siguin contacte estret d'un positiu no hauran de fer quarantena si tenen la pauta completa de vacunació. Tampoc no es prendrà la temperatura, l'entrada dels centres, serà un curs presencial, seguiran les mascaretes, tot i que a l'hora del pati es podran treure si no es barregen els grups bombolla, que també es mantindran. Continuaran les entrades i sortides esglaonades i les famílies podran tornar a entrar als centres i també a l'adaptació a P3 i P4. Josep González Cambray, conseller d'Educació, torna a advertir que el risc zero no existeix.
Tindrem positius a les escoles, en tindrem. I això no voldrà dir que no ho estiguem fent bé. Això ho anàvem repetint al llarg del curs passat. El virus entra a les escoles en funció de com està present a la comunitat i, per tant, el que farem és mantenir pràcticament totes les mesures sanitàries dels centres educatius del país per a aquest proper curs.
Doncs totes aquestes mesures que s'han previst estaran vigents de moment durant el primer trimestre i qualsevol canvi doncs dependrà evidentment de com evolucioni la pandèmia.
El govern presentarà demà les seves al·legacions sobre la reobertura de l'oci nocturn.
Recordem que el Tribunal Superior de la Justícia de Catalunya li havia donat 2 dies per fer-ho després d'un nou recurs del sector. D'entrada, i a l'espera del que pugui decidir el Tribunal, l'executiu descarta una reobertura per evitar un repunt dels contagis i una possible sisena onada. Mentrestant, els comerciants de la Costa Daurada fan pinya i demandaran a la Generalitat per unes restriccions que consideren injustificades. Han de continuar tancant a les 10 de la nit, amb el que això suposa per un municipi turístic. Florenci Nieto, president de Pimec Comerç Tarragona, explica que la situació és dramàtica.
És molt trist que empresaris del comerç que porten moltes generacions portant el nom de la seva família i donant suport i contractació laboral a moltes persones dintre dels nostres municipis, que han tingut a baixar la persiana perquè no han sigut capaços de mantenir aquesta situació.
Els comerciants asseguren que la facturació els ha caigut un 40% respecte al 2019 i per això reclamaran també compensacions econòmiques.
I l'Ajuntament de Barcelona també pressiona perquè hi hagi canvis en l'oci nocturn.
Sobretot després de l'explosió d'incivisme que hi ha en alguns punts de la ciutat on es concentra molta gent per fer botellades i que després acaben, doncs, com hem vist, a les festes de Sants. L'Ajuntament no ha estat capaç d'evitar aquestes situacions i per això demana espais de descompressió i ampliar horaris a l'oci nocturn per evitar que la situació encara empitjori més. Albert Valle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
El que no pot ser és que l'activitat a dos quarts d'una acabi i a partir d'aquí està tancat a l'oci nocturn, està tancat els espectacles, està tancada la restauració. Clar, penso que és un tema que ens hem de plantejar de buscar espais de descompressió. I aquest és un tema que demà hi ha reunió del Procicat i els representants municipals doncs, convidaran a fer una reflexió.
I les festes de la Mercè, que estan a tocar, després del que ha passat a Gràcia i a Sants, el govern municipal revisarà els dispositius que s'havien previst per si s'han d'introduir canvis.
I demà a la nit, fotografia històrica. S'aixequen les barreres de l'AP7, de l'AP2, la C32 Nord i la C33.
I a partir d'aquell moment, aquestes vies seran gratuïtes i això tindrà, evidentment, un impacte directe en la butxaca dels conductors. La primera autopista de peatge d'Espanya va ser el tram de la C32 entre Montgat i Mataró. Fa 52 anys que es va posar en funcionament. Un veí de Vilassar de Mar, que durant tot aquest temps hagi anat i tornat cada dia a Barcelona, s'ha gastat entre 15.000 i 20.000 euros en peatges. És evident que hi ha molt a celebrar i, de fet, la coordinadora Preservem el Maresme ha previst una festa per demà a la nit. Ens ho ha explicat l'Antoni Esteban, que és el seu president.
Hem convocat a tothom a l'esplanada de Can Noia, que és una esplanada molt gran que n'hi ha al costat del peatge de Vilassar, que és el més antic d'Espanya, recordem-lo, i allà farem una gran festa en la qual convidem a tothom que vingui a les 10 amb armilles, amb mascaretes, amb llanternes.
El peatge de la C32 al Maresme és el més antic de Catalunya. El segon és el de Martorell, que és segurament el més icònic, sobretot en les operacions sortida i tornada de vacances. Aquí, quan hi havia les cabines manuals, es van arribar a viure cues de 40 quilòmetres. I els que també estan molt contents són els transportistes, que calculen que podran estalviar uns 2.000 euros anuals per camió amb l'eliminació dels peatges de l'AP7 i de l'AP2.
I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual durant la festa major de Vilafranca del Penedès.
Els fets haurien passat durant la matinada d'aquest dilluns. Una noia ha denunciat que ha estat víctima d'una agressió sexual a la zona esportiva, a l'exterior de l'espai on s'estava celebrant un concert. De seguida es va activar el protocol d'assistència, de seguiment i d'investigació per esclarir els fets.
Gràcies, Yolanda. Fins demà.
A tu, Jordi. Fins demà. Que vagi bé.
I escolteu, Déu-n'hi-do, l'estiu mogut, l'agost mogut, que hem tingut també al món dels esports. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda. Jordi, bona tarda. Per què parles en passat?
Sí, ja sé que la
si
cosa no...
Si el Mercato tanca demà.
El Mercato encara poden passar moltes coses,
Estan passant coses. Mira, l'Helena Condis ja la tenim en línia, està esperant, però hem de començar per lo més immediat. Tu estàs tu això del culebrot Mbappé, t'agrada, no t'agrada, el segueixes?
Home,
no?
Tinc ganes de saber com acabarà.
Doncs mira, l'últimíssima hora és un tuit dels companys de Radio Monte Carlo, d'ara fa 2 minuts, que diuen que el Real Madrid es retira de les negociacions per Kylian Mbappé.
Serà possible.
Tuit de fa... Això és una partida de pòquer,
Ah.
Perquè jo dic ara em retiro i d'aquí mitja hora torno.
Tito Floren es retira?
Bueno, Tito Floren, que segons Gerard Piqué era un crac en aquestes negociacions, doncs sembla ser que estaria trobant, com es diu, la horma de su zapato, perquè no... Que li diguin al Barça que mai ha aconseguit un fitxatge del Paris Saint-Germain.
És veritat.
I el Paris Saint-Germain arriba i s'emporta Neymar, arriba i s'emporta Messi, Berratti va passar una temporada d'ostracisme per dir que volia jugar al Futbol Club Barcelona, però, escolta... Més enllà d'això, aquest tuit de Ràdio Monte Carlo d'ara fa 3 minuts, interrompudes les negociacions o retirada del Madrid de les negociacions per Kylian Mbappé, creuem la frontera, ens posem a casa nostra i mirem com està aquest mercat o Barça que està bullint ara mateix. Està bullint amb noms com el d'Emerson, amb noms com el d'Héctor Bellerín. Em deia l'Helena Condis per línia interna. Riurem.
Ai.
Riurem o no riurem? Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, em cremen les mans, d'estar tot
no
el dia enganxada al telèfon, l'orella, fent F5... A veure, El que ja és una realitat és que el Leipzig ha tancat un acord amb el Barça pel fitxatge d'Ilaix Moriba. Té permís ja del club per viatjar a Leipzig, passar la revisió mèdica, signarà per 5 temporades i deixarà uns 15 milions d'euros més variables que poden superar els 20 quilos, que era el preu de sortida que va fixar el Barça. D'Ilaix Moriba a Emerson. Emerson també podríem dir que és un colabrot, però no s'ha explicat prou. El Barça té ja un preacord tancat amb el Tottenham per 25 milions d'euros més 5 en variables. Aquest matí el que estaven fent és intentar convèncer el jugador, que ahir va dir que volia quedar-se al Camp Nou, que volia seguir aquí. Però li han fet veure que és una bona opció, que a més la fitxa que tindrà allà és més elevada. El Barça ara mateix té un salari de 1,2 milions d'euros nets. Per tant, el següent en sortir serà el lateral brasiler, que ahir va ser titular per primera vegada. Han estat negociacions que s'han anat allargant des del dissabte. La Porta, que es va reunir amb la comitiva del Tottenham, primer van refusar l'oferta inicial, que era 20 quilos més Aurier. Ahir, Mateu Alemany va anar a sopar al Passeig de Gràcia amb Aliberat, que és el representant d'Emerson. Finalment l'han convençut i serà el segon jugador que abandona el Barça i que deixa diners. Això sí, no deixa els 30 milions íntegres perquè el Barça li ha de pagar el 20% al Betis, que encara té un tant per cent dels drets del jugador d'una futura venda. Què passa amb Bellerín? Bellerín és un altre nom que ha sonat pel Barça cada estiu. Doncs en deien persones molt properes a Bellerín que ha estat a punt de venir cedit al Barça. De fet, és una opció que encara està sobre la taula perquè a la secretaria tècnica els interessa, però Koeman ha dit que no, que ell no vol cap lateral dret més, que ell el que vol és un davanter, és un nou, que necessita a un atacant que tingui gol. Per tant, què està fent la secretaria tècnica? De moment, li ha dit a Bellerín que esperi. L'alternativa de Bellerín és el Betis, és una cessió. I el que està fent és buscar a un atacant que arribi aquí en qualitat de cedit, perquè no tenen diners. En tot cas, si paguessin alguna cosa, seria mínim, seria testimonial, perquè el Barça ja sabeu que no té caix. Per tant, se'n van Ilaix Moriba ja cap a Leipzig amb el vol preparat. Emerson, que se n'anirà a la Premier. El Barça busca a un davanter a cost pràcticament zero en qualitat de cedit, i Bellerín està el seu agent a Barcelona esperant a veure si el truca Mateu Alemany o fa les maletes i se'n va a Sevilla per negociar una sessió al Betis.
Déu-n'hi-do, no sé quants mòbils
té... M'he explicat bé o no? És que clar, hi ha tants noms?
No. Fil per randa, nom per nom. Escolta, la situació és aquesta, que aquest està viatjant,
l'altre... Que no se m'oblidi una altra cosa, Gil, perdona. Hi ha dos noms propis que la gent em pregunta. Un tití, Riqui Puig, què passarà amb ells? No, un tití es queda. Ahir Koeman el va posar a escalfar a la banda, va escoltar la xiulada del Camp Nou perquè no estan d'acord amb la postura del francès, que ja li han dit per activa i per passiva que no compten amb ell, a més té una fitxa molt alta, però ell no es mou, eh? Central francès queda al Barça. I Riqui Puig, igual. Koeman li ha recomanat tant l'estiu passat com aquest sortir cedit, perquè aquí no tindrà minuts, però ell diu que està confiat i que vol quedar-se al Barça. Per tant, descarteu aquestes dues sortides.
Només ens Pjanic. Falta... Pjanic, és veritat.
Perdona, Pjanic. No hi ha notícies de la Juve a aquesta hora. No sé si aquesta nit hi haurà alguna trucada, però de moment... Pjanic està amb el dorsal 8, convocat per primera vegada sense disputar ni un minut. Koeman no el vol perquè no li agrada el migcampista de Bosni. Se'l va trobar quan va fitxar ell per ser entrenador del Barça, però de moment no hi ha notícies per Pjanic.
Que jo sàpiga, l'Helena Condis només té un mòbil.
Wow.
No sé si el Ramon Planes té 3, 4, 5, 6 mòbils i el Mateu Alemany 7 o 8 o 10.
50.000.
O 10 sí, mòbils, no? Perquè amb tant de nom i amb tan poc de temps que queda perquè es tanqui el Mercato, déu-n'hi-do la feina que està fent la secretaria tècnica del Barça.
Mira, m'ha passat una cosa també, que he trucat a diferents agents, representants, i estava una trucada i dèiem, perdón, que tengo otra call. I clar, això és una constant, perquè... van d'atendre a mi, a altres periodistes, a altres intermediaris, a clubs, o sigui, tothom va boig. Jo, de veritat, pensava sortir a fer un tomb i estic amb el mòbil que no dono per més, penso que queden 28 hores i hem d'aguantar, però Déu-n'hi-do, el Mercato del Barça, que no esperàvem, no donàvem un duro, i mira quines vendes es poden produir, sobretot la Emerson, que era inesperada i pot deixar 30 milions d'euros al Barça.
Resiste, Condis, aguanta. Si hi ha més novetats, a 2:15 de 9, Deportes Copia la Linterna, les expliquem, evidentment.
I tant.
Adeu, Helena!
Adéu.
Adéu.
Coses que ja sabem. Per exemple, ahir debutava Leo Messi amb el Paris Saint-Germain. Avui han localitzat a Barcelona el seu pare, Jorge Messi. Deia això que estava una mica empipat amb algú.
José, ¿qué te parece el debut de Leo?
Muy bien, bien, la verdad que sí.
Se te hacía raro con otra camiseta que otra de Barça.
Va, gracias.
¿Seguís dolidos con el club, Jorge, por cómo se marchó?
No.
¿Con quién, entonces?
Cuidado.
Dolgut amb algú. La pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, què veu sentir en veure Messi debutant amb el Paris Saint-Germain?
Ui.
No ho vaig veure, 41%. Fa mal, 30%. Que li vagi bé, molta sort, 30%.
Que elegants que som quan volem, eh?
Els sentiments són propietat i individual i exclusiva de cadascú.
Escolta, Gil, deixem el Barça, anem a l'Espanyol.
Sí, clar, el mercato de l'Espanyol comparat amb el del Barça, clar, les comparances són odioses, però, Miguel Jorge, bona tarda. ¿Por dónde pasa la última hora de la actualidad del cuadro blanquiazul?
¿Qué tal, Gil? Yo también tengo un móvil, no como Elena, pero no tengo tanta información, hombre, pero algo. Te cuento, la última hora del Español pasa por dos nombres, Nemanja Gudel y Sofian Amrabat. La llegada de un mediocentro es una prioridad y estas son las dos opciones que ahora mismo tienen los pericos sobre la mesa en estas últimas horas de mercado. El primero, Gudel, mediocentro del Sevilla, 29 años, serbio, lleva sonando varios días para Cornellá, pero el problema está en que su llegada es una operación que no le permite el Español económicamente, porque tiene una ficha de 5 millones brutos, unos 2 y algo netos, que se antoja muy complicado. La otra opción, Amrabat, no confundir con el hermano que jugó en el Leganés, en el Málaga, que ya pasó por la Liga Santander. Este es mediocentro defensivo, 25 años, también marroquí, y de la Fiorentina, que apuntan desde Italia que ya se habrían iniciado unas primeras conversaciones con el club y encaja en el perfil que necesita el Español. Para terminar con las salidas, prácticamente cerrada la de Paul Lozano al Girona, cesión sin opción de compra, que se hará oficial en los próximos días, y además se le está buscando un equipo a Álvaro Vadillo. Se pagó en su día 1,8 millones por él, pero no cuenta los planes de Vicente Moreno, así que atentos, porque en el mercado perico también habrá movimientos.
Molt bé, gràcies, Miguel, bona tarda.
A ti, buenas tardes.
En clau blanquiblava preguntàvem avui, després de dos partits bons de l'Espanyol i un de dolent, l'últim a Mallorca, com veieu el got del pas del conjunt blanquiblau en el seu retorn a primera divisió? El veu mig buit al 53% de copenautes, el veu mig ple al 47%. Molt equilibrada
molt igualat
l'enquesta blanquiblava d'avui.
I tant, i en plana poliesportiva, Gil,
per
està
tancar,
jugant.
Molt ràpidament, sí, està jugant el Barça de bàsquet, amistós, en camp, davant del Limoges. El partit que ha arribat al descans guanya el Barça 43-21. La Provítola l'ha posat, ja sí que vicius, al 5 inicial del conjunt blaugrana. I en futbol sala s'ha sortejat la main round de la Lliga de Campions. Entre el 26 i el 31 d'octubre a Kaunas, en el grup dels Alguiris Kaunas, han anat a parar el Futbol Club Barcelona amb el Vitesse Orsha i el Levante. Per tant, rival conegut pel Barça en aquesta main round que dona accés a la round elite, a la Final Four definitiva de la Lliga de Campions d'aquest esport.
I demà a aquesta hora quedaran 4 hores de mercato. Ves a saber els titulars que podrem donar.
En aquesta hora, informació dels companys de Ràdio Monte Carlo, el Madrid s'ha retirat de les negociacions per Kylian Mbappé.
No m'ho acabo de creure. Gràcies, Gil.
Fins demà.
Campeones, líderes, cracks. Los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I avui a la Linterna, com no podia ser d'una altra manera, comencem amb els ulls clavats a la situació de la pandèmia, amb el maleït Covid, una paraula que esperem que puguem dir cada vegada menys en els propers mesos. Les xifres, doncs home, sembla que en els darrers dies estan millorant. Però per veure com està la situació, anem a primera línia de batalla, parlem amb el doctor Josep Maria Mòdol, ell és director mèdic de l'Hospital Germans Trias. Doctor Mòdol, bona tarda, benvingut a la Linterna.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Escolti'm, com està en concret els Germans Trias, l'hospital, en aquests moments en referència a la Covid?
Bé, la situació és una mica millor que aquestes darreres setmanes. Ha estat un estiu molt difícil, com doncs, ha estat la norma a la majoria de centres hospitalaris, amb molta presència de pacients hospitalitzats. Sembla que, de tota manera, el pitjor ja ha passat. Fa doncs, unes setmanes que hem començat a disminuir el número de pacients ingressats. I en el cas dels pacients crítics, dels pacients que ingressen a la UCI, que sempre són els que, d'alguna manera, triguen més en començar doncs, a millorar aquests números, també sembla que, de forma tímida, doncs, estem començant a disminuir aquest tipus d'hospitalització.
Uh-huh. Aquesta li hem dit cinquena onada. Això és inevitable, que hi hagi una sisena, o, per sort, la cinquena serà la darrera?
Malauradament, tots els experts parlen ja d'una sisena onada a la tardor i, d'alguna manera, és la conseqüència de que encara el percentatge de vacunació no és suficient, no és prou important com per assegurar que la malaltia estigui controlada. No? Estem parlant de variants molt contagioses i que, probablement, si no ens apropem a un 90% de la població doncs, adequadament vacunada, doncs, seguirem tenint el risc de fer onades. Mm-hmm.
La culpa la té aquesta maleïda variant Delta, doctor?
Sí, de moment és la pitjor en termes de per la seva elevada contagiositat que han tingut fins ara. I sí, esperem que no surti cap altra encara més contagiosa. Però sí, estem mm-hmm. parlant dels efectes d'una variant doncs, molt, molt, molt contagiosa.
Clar, es parlava fa uns mesos de que les coses millorarien molt quan s'arribés al 70% de població vacunada. Ara hem vist que amb aquesta xifra no n'hi ha prou. Parlen vostès d'arribar al 90% com a mínim.
Sí, clar, això és directament proporcional a la contagiositat de la variant. Uh-huh. Realment, la variant doncs, inicial, la de Wuhan, i les primeres que vàrem pues, observar tenien un risc de transmetre molt inferior al que han anat tenint pues, aquestes noves variants de sud-africana, Índia, etc. No? I realment pues, aquesta variant Delta és molt contagiosa i amb un 70% pues, ja es veu que no serà suficient com per evitar brots o evitar pues, noves onades. No? Sembla que haurem d'anar bastant més enllà.
Sí, és cert que les vacunes funcionen, almenys vostès ho estan veient, que sí, és cert que hi ha gent vacunada que contreu la malaltia, però, sens dubte, els símptomes i les conseqüències de tenir Covid si t'has vacunat són infinitament més lleus, oi?
Sí, és radicalment diferent. Evidentment, el risc que de patir doncs, una malaltia greu per Covid, de morir o de tenir que ingressar a una UCI, si estàs vacunat o si no ho estàs, és el sol, és el dia i la nit.
No.
Uh-huh. Evidentment, sempre hi ha excepcions. No, cap vacuna és efectiva al 100%. Totes tenen doncs, un marge d'error, per dir-ho d'alguna manera, però aquestes són de les millors vacunes, totes les que estan comercialitzades o que s'han, amb les que s'ha vacunat a les persones del nostre país, podem dir que són vacunes de molt alta efectivitat.
Parlàvem de si serà inevitable tenir una sisena onada. Ara molts estem tornant de vacances, molta gent que ha anat fora de Catalunya, fins i tot d'altres països. El fet que milers de persones tornin de nou a Catalunya pot ser un agreujant, pot ser un potenciador de contagis?
Sí, sens dubte. El moviment de les persones és, ja ens ho ha mostrat la pandèmia en fases prèvies, és un dels factors de risc més importants per realment reactivar els casos.
Així que hem d'anar molt en compte, mascareta, distància de seguretat, el que hem sentit milers de vegades, que no hem de baixar la guàrdia, oi?
Exactament. Jo crec que probablement tots en algun moment ens hem relaxat, segurament aquesta darrera onada potser hagués pogut evitar-se o hagués pogut tenir una magnitud més moderada si tots haguéssim estat més atents, haguéssim mantingut un nivell d'alarma com teníem prèviament. Jo crec que és humà, són molts mesos de pandèmia, de restriccions, tothom té ganes de recuperar la vida prèvia, però probablement entre tots plegats el fet que aquesta darrera onada hagi tingut la magnitud que ha tingut, que ha sigut molt, molt important.
Hi ha alguna mesura que s'estigui prenent en el dia a dia, que prenguin els polítics, que vostès, els professionals, els que estan a primera línia i entenen, els faci especialment posar les mans al cap? Poso, per exemple, que puguin entrar 30 o 40 mil persones al camp del Barça. Quan vostès llegeixen això, es posen les mans al cap?
Bé, és difícil. Jo crec que la feina de polític és molt complicada. Has de saber balancejar o equilibrar diferents interessos. Nosaltres, com a sanitaris, evidentment, sempre seríem molt més restrictius, però al mateix temps entenem que s'ha d'arribar a un equilibri. Respecte al Camp Nou, suposo que és un camp que té 100.000 o 105.000, no sé exactament, seients, i per tant estem a l'aire lliure. És cert que a l'aire lliure el risc és bastant inferior que no pas en ambients tancats. I llavors potser, dic per matitzar, que potser realment si pots assegurar una determinada distància de seguretat i tothom porta mascareta, doncs probablement el risc és inferior. Em fa molta més por quan veig fotos com sembla que va ser ahir, no sé si va ser per Sants, i veig multitud de gent jove sense cap tipus de distància de seguretat i sense mascareta. No sé, són centenars o milers de persones en una àrea, en una zona, amb una densitat molt, molt important. Això sí que, amb això sí que no tinc cap atenuació a fer ni cap comentari positiu.
Doncs no baixar la guàrdia, ho diuen professionals com el doctor Josep Maria Mòdol, director mèdic de l'Hospital Germans Trias. Distància de seguretat, mascareta, rentat de mans constant. Escolti, doctor, tant de bo no haguem de tornar a parlar d'una sisena onada. Moltes gràcies per atendre la trucada de la Linterna.
A vosaltres. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Cuando continuamente pospones la pérdida de peso es por miedo o pereza, llámanos, te espero.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
FlexiCar.
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
FlexiCar.
¿Necesita realizar una mudanza? De oficinas, particulares u organismos oficiales. ¡Llame a Mudanzas El Pato!
Más de 30 años de experiencia y profesionalidad nos avalan transportando y cuidando de sus muebles y enseres. Pida su presupuesto sin compromiso.
Mudanzas El Pato, 937214586 o mudanzaselpato.com.
Llega a Barcelona el musical Michael's Legacy del 2 al 5 de septiembre en la Sala Barts. Un musical de gran formato con 15 personas en escena, entre ellos 8 bailarines, 2 cantantes, el imitador de Michael y 4 músicos de la banda. Ahora, gracias al bonus cultura del Ayuntamiento de Barcelona, puedes disfrutar de un descuento automático en su web de 4,5 euros. Michael's Legacy, Barcelona, del 2 al 5 de septiembre en la Sala Barts. Compra tus entradas en salabarts.cat.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I tornem de vacances i, en fi, que no només s'acaben les vacances, no només tornem a la feina, sinó que les males notícies s'afegeixen unes que ja porten setmanes fent-nos la guitza. I és que la llum torna a pujar, no troba sostre i el preu de la llum troba un nou rècord històric. 130 euros al megawatt. Al final anirem per casa amb espelmes, eh? Per parlar del tema, tenim en línia el senyor José Enrique Vázquez. Ell és president del grup de gestors energètics de Catalunya. Senyor Vázquez, bona tarda, benvingut a la linterna.
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-nos a la linterna.
Escolti, abans de posar-nos en matèria, què és exactament el grup de gestors energètics de Catalunya?
Pues el grup de gestors energètics de Catalunya és una associació de persones que es va crear fa 40 anys precisament per analitzar, incidir, buscar formes de reduir el cost energètic. Per això que diem de la gestió i l'eficiència energètica. En paraules dels nostres avis, anem, tanca les llums, reduir consum.
Reduir el cost energètic. Vaja, jo crec que arribarem abans a Mart o inventarem abans el teletransport que això passi, no? Perquè sembla que és impossible.
O comprarem espermes per Amazon cada dia.
Doncs ho diem en broma, però la veritat és que la cosa és greu perquè les butxaques de la població cada vegada van més apretades. Evidentment, la pandèmia no ajuda a la nostra economia i el rebut de la llum cada mes doncs és una clatellada.
I d'una forma absurda. Avui, en aquests moments, el preu de l'electricitat, de la llum, està per sobre dels 130 euros megawatt hora. Això possiblement algú dirà 130 euros megawatt hora, en llenguatge col·loquial. Això és molt més de 4 vegades més que fa un any. No n'hi ha cap explicació raonable per aquest fet. Nos van dir que tindríem renovables, eòlica, solar, mini hidràulica, etcètera, per reduir el cost energètic. També ens van dir que, d'acord, el CO2 tindria un cost, però que tot això ho aniríem pal·liant i ens convertiríem en un país modèlic dintre d'Europa en referent al cost energètic. Recordo, i la respecto molt a la ministra, que va dir que l'estat espanyol tindria el cost de l'energia més barat de la Unió Europea gràcies a les renovables. Pues tenien les renovables i tenien el cost energètic pràcticament més car del món.
El cost energètic, un dels més cars del món, un dels més cars d'Europa, si no és el més car d'Europa, i com vostè diu, sense que hi hagi un perquè, sense que hi hagi una raó. En fi, i la cosa no sembla que tingui solució a curt o mig termini, no?
Bueno, podrien estar discutint tota la tarda, tot el seu programa sobre la solució. Jo crec que la solució serà tenir que exigir al govern i al mecanisme, diguem, a la institució que té per analitzar aquestes situacions anòmales del mercat, que és la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, que té les competències de per se, sense instar per ningú, però pot ser per el govern o per la societat, d'analitzar què està passant al cost energètic a l'estat espanyol. Jo quasi diria que té l'obligació en aquests moments.
Clar. Escolti, ja que no ens queda un altre remei que pagar aquest rebut de la llum tan alt, no sé si hi ha alguns trucs, alguns consells per estalviar llum, si estaria bé saber quins són els electrodomèstics o els aparells de casa que més llum ens costen.
Miri, el primer consell, que no parem de rebre informació i que és molt útil i respectable de quina hora és més barata, quina hora és més cara, però realment el consumidor això o no ho pot aplicar o a vegades se costa d'entendre-ho. ¿Vale? El primer consell, el que he dit abans dels nostres avis, anem tancar les llums o anem vés en compte que tenim el lladre de forma carinyosa dintre de casa. No? Primera, reduir consum. si podem posar la climatització un grau més a l'ara d'estiu o més baix a l'hivern, no és necessari aquella temperatura de confort tot l'any de quasi 24 graus o 25, fent-lo. Cada grau de climatització que estalvien és un 8% de consum. L'il·luminació ja ho hem fet, hem posat molts LEDs, els electrodomèstics, posar electrodomèstics que siguin molt eficients. I al final aplicar el sentit comú, tancar llums i no tindre llums que no, enceses que no siguin necessàries, clar, electrodomèstics, coses carregant-se, la televisió encesa, moltes petites coses, moltes petites coses poden fer un gran estalvi. L'altra, molt important, analitzem la nostra factura d'energia elèctrica. Ja sé que tothom diu que és impossible d'entendre. Pot ser veritat, pot ser mentida, dona igual. Pues donar aquella factura, igual que donem la declaració de renda a fer a un especialista, a un administrador, a qui sigui, analitzant aquesta factura d'energia elèctrica, aquesta contractació, o con la nostra companyia comercialitzadora energètica de confiança, o amb un assessor energètic, o inclús al nostre instal·lador del nostre barri, del nostre poble, del nostre polígon. Però fent la mira per algú que entengui. I l'última, que crec que és important, i ara tothom parla, en aquests llocs que es pugui, comerços, habitatges, petites empreses, evaluar posar energia fotovoltaica elèctrica per produir electricitat per autoconsum. És a dir, que una part del consum que realitzem en aquest tipus d'establiments que no es provingui del sol, que de moment és gratis. Tot això ajuda molt, molt a reduir el consum i a reduir el cost energètic.
El sol, que de moment, i ja ho ha dit molt bé vostè, de moment és gratis.
De moment el sol i l'aigua no ens ho cobren.
De moment, vaja, no doni idees, senyor Vázquez, no doni idees. Doncs de moment, com vostè diu, tot i que no hi hagi una raó que ens hagi de convèncer, continuarem pagant el llum a un preu molt i molt car. Com vostè deia al principi, 4 vegades més car del que estava fa un any. En fi...
I d'això no hi ha cap explicació, Estaríem, torno a dir, tota la tarda aquí parlant si són els costos d'emissions del CO2 o l'última tecnologia. Hi ha una sola explicació. El sistema que tenim establert a l'estat espanyol per formar els preus de l'energia no està funcionant d'una forma correcta. I això s'ha de modificar, canviar, i diré inspeccionar.
Doncs es pot dir més alt, però crec que no més clar. Senyor José Enrique Vázquez, president del Grup de Gestors Energètics de Catalunya, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest malson que és la factura de la llum. La propera vegada en tornem a parlar, tot i que no crec que tinguem massa bones notícies,
Esperem que la propera sigui per parlar de la barata que està l'electricitat al nostre país. Gràcies a vostè.
Gràcies. M'agrada que el món estigui ple d'optimistes. Gràcies, senyor Vázquez. Fins la propera.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Un momento, por favor. Gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En MediaMarkt llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Era una reclamació que els farmacèutics portaven fent molt de temps. Finalment, fa més d'un mes que a les farmàcies es venen testos ràpids anticovid i durant el mes d'agost han fet 50.000 testos. Per parlar-ne tenim en línia el Guillermo Bagaria, ell és vocal de l'oficina de farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Senyor Bagaria, bona tarda, benvingut a la Linterna.
Molt bona tarda, moltes gràcies per convidar-nos.
50.000 testos al mes d'agost, això vol dir que la gent tenia ganes que aquests testos es venguessin a les farmàcies, oi?
La veritat és que estem tremendament contents per aquesta fita, que no deixa de ser, efectivament, com bé dius, pues, reflexa d'una necessitat i una demanda social que provem com a farmacèutics que està plenament justificada i, de fet, vam traslladar a l'administració sanitària des de fa molts mesos, fa més d'un any, que venim reivindicant aquesta intervenció de les farmàcies comunitàries.
Segurament us hagués agradat que aquests testos es venguessin a les farmàcies molt abans, però finalment ja estan aquí. Per que la gent tingui informació, quants tipus de tests per detectar la Covid es venen ara mateix a una farmàcia?
Mira, hi ha dos tipus de tests. Un test que són d'anticossos i tenim un altre tipus de test que són els tests d'antígens. Aquestes són paraules que fa poc que estan dintre del nostre vocabulari i que miraré d'explicar d'una forma concreta. Els anticossos són les molècules que fabrica el nostre sistema immunitari per defensar-nos. Per tant, la presència d'anticossos indica que hem estat en contacte amb el virus i hem generat unes defenses. Així, per altra banda, la presència d'antígens. Els antígens són unes molècules que són pròpies del virus. Per tant, si detectem els antígens, podem deduir que el virus està present a la nostra mucosa. Així que una cosa són anticossos per garantir o per verificar que una persona ha tingut contacte, ja ha passat, i el test d'antígens seria per certificar que en aquest moment, aquí i ara, aquesta persona té presència de virus a les seves mucoses. I això és el que ens permeten els tests que tenim a disposició de la població a les oficines de farmàcia, suposament.
Si nosaltres pensem que potser estem encomanats de coronavirus, anem a una farmàcia, demanem un test, n'hi ha de saliva i n'hi ha aquests que t'has d'introduir un palet pel nas, oi?
Correcte. Al final, fixeu-vos, el que busquem és la presència a les nostres mucoses, de les nostres vies aèries respiratòries, ja sigui al fons de la gola, ja sigui la saliva, ja sigui la mucosa nasal. I per això pues, tenim uns escobillons que ens permeten agafar la mostra en aquesta part de la mucosa. Uns i altres tenen avantatges són igual de fidedignes i igual d'útils com a eines per l'autodiagnòstic. I aquesta és l'epígraf sota el qual es comercialitza en el nostre país, que l'usuari s'ho pugui fer a casa. Val a dir, per tant, que són testos molt fàcils de fer. No estem davant d'aquelles mostres nasofaríngies que vèiem a la televisió de la PCR, que havíem de ficar una turunda fins al final del nas. No, és molt més senzill, amb un parell de centímetres, com si estiguessin furgant una burilla. No?
Sí.
Seria una cosa semblant, i perdoneu l'escatològic, però d'aquesta manera queda s'entén molt, no? Pues és aquesta mena de mostra, aquesta mena de profunditat en la presa de la mostra la que requerim. Per tant, és una cosa que és fàcilment reproduïble a casa.
Sí, jo que no sóc ni metge, ni farmacèutic, ni tinc cap coneixement mèdic, m'he fet els dos, tant el de saliva com el nasal, diguem, i he de dir que és veritat, que és fàcil de fer. La pregunta és, hi ha alguna diferència entre tots dos en fiabilitat? Vull dir, el del nas és més fiable que el de la saliva o no és així?
Mira, no, la veritat és que els nivells amb els quals s'utilitzen són eines, són testos que tenen el nivell de sensibilitat i especificitat que ens interessen. I, per tant, per un ús poblacional massiu a disposició de tot aquell que ho requereixi, fan la seva funció. No obstant, per això es dispensen a oficina de farmàcia, perquè cal d'un context, cal d'una correcta metodologia a l'hora de prendre la mostra i cal també una interpretació i una correcta gestió de les conseqüències del test. És a dir, si metodològicament la realització del test és senzilla i no presenta dificultat, sí que és convenient que la venda o dispensació del test es faci sota l'acompanyament, l'empara d'un professor personal sanitari que pugui explicar els ets i uts de, ja sigui de l'ús, perquè, òbviament, si no fem un bon ús, el resultat no és creïble, l'hem d'utilitzar correctament, com dèiem abans, i després, encara més important, sobre les conseqüències. Què passa si surt una ratlla, si surt dos ratlles, i si és positiu o si és negatiu, i com he de gestionar els contactes propers que he tingut, i com he de gestionar aquesta simptomatologia, m'he de confinar, no m'he de confinar, totes aquestes coses, que són tan o més importants que la pròpia prova, pues són les coses que explica el farmacèutic en el taulell. Clar. I fins i tot, si alguna persona pues, considera que pues, no té les habilitats o no té la confiança per fer-s'ho ella mateixa o s'estima més l'acompanyament d'un farmacèutic, pues, també en algunes farmàcies que voluntàriament s'han format i s'han acreditat per poder-ho fer, podem certificar que aquest test es realitza correctament ajudant a la persona a que es faci a la pròpia farmàcia el test d'antígens. I aquesta és una possibilitat que també ha estat molt ben acollida i que la utilitzem abastament en moltes farmàcies de Catalunya.
Quin preu tenen aquests tests?
Mira, tenen un preu lliure i és un preu variable, com tot producte que no té un preu intervingut. He de dir, per tant, que no puc donar una xifra perquè això té un preu de mercat i hi ha competència. Així que,
però
sí
més
que
o menys...
Un... Exacte, et donaré un rang de preus que diria entre els 5, 6, 7, 8, 9 euros per test. Així que és un preu, pues considerem que, òbviament, pues, té un cost, però que considerem que respecte al que veníem utilitzant, que era el test a centres d'anàlisis, hem fet que l'escull del preu no sigui tan escull. I que, per tant, hem democratitzat, hem apropat molt més aquesta eina a peu de carrer que no el que teníem abans. I prova d'això són aquestes 50.000 proves les que feies esment en iniciar aquesta
doncs, feina. Per això us hem trucat per comentar aquestes 50.000 proves, aquests 50.000 testos ràpids anti-Covid que s'han fet durant l'agost a casa nostra. Sí. Guillermo Bagaria, des del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la Linterna.
Gràcies a vosaltres, Jordi.
Este jueves...
Manolo, todos te...
¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
Vuelve España.
¡Gol!
Desde las 8:15 en tiempo de juego, partido de la selección. Suecia-España.
Banquillo Miguelito. Como dice Paco, el que entra marca.
Tras las buenas sensaciones en la Eurocopa, los de Luis Enrique siguen buscando el pase directo para el Mundial de Qatar 2022.
¡Con España!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Ja sabeu que aquest programa, home, ens agrada ser optimistes, ens agrada mirar sempre el got mig ple, però la veritat és que hi ha gent emprenyada i amb raó. Parlo del sector de l'oci nocturn, parlo de la gent de Fecalón, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn,
que han vist com la seva facturació, i ja van dos estius, ha caigut en picat. Per parlar del tema, per parlar de com està el sector, com estan els bars, les discoteques, l'oci nocturn en general, tenim en línia el senyor Fernando Martínez, ell és secretari general de FECALON. Senyor Martínez, buenas tardes, bienvenido a La Linterna.
Pues muy buenas tardes.
Decía que están enfadados, preocupados. Bueno, las cifras son realmente desastrosas. Los locales de ocio catalanes han facturado este mes de agosto un 3,68% de lo que facturaron en agosto del 2019. Es decir, que de cada 100 euros que entraron en 2019, ahora han llegado a entrar, no llega ni a 4. Esto es un desastre, ¿no? Eso es la ruina.
Pues efectivamente, esto es una situación, como ya denunciábamos, de agonía crónica, ¿no? Un sector tan importante para nuestro turismo, tan importante para el empleo juvenil, pues fíjese los datos de la encuesta que hemos hecho con todo el sector, ¿no? Por lo tanto, tenemos que decir que si realmente no hay un rescate inmediato y unas nuevas ayudas, pues el sector se pone en una situación muy preocupante.
Los datos que arroja esta encuesta, que se ha hecho, pues como digo, al sector del ocio nocturno, dicen eso, que se ha facturado un 3,68%, y también es significativo que el 92% de los encuestados culpan a la gestión política y al final del estado de alarma, que ha sido desastroso.
Bueno, yo creo que la opinión pública estará de acuerdo de que ha habido una mala gestión. Ha habido una mala gestión porque los que hemos tenido ocasión de visitar otros países en este veraneo hemos visto que se están compaginando las medidas de los test antígenos, el pasaporte COVID, y están mejor que nosotros en datos sanitarios. Por lo tanto, yo creo que se lo tienen que hacer mirar. Se lo tienen que hacer mirar porque realmente, y lo pongo un poco de manifiesto, cuando ahora, por ejemplo, se ha puesto en los tribunales todo el pasaporte COVID, ¿no? Y se ha cuestionado que eso sea válido, ¿no? Por el tema discriminatorio y desigualdad en atentatorio contra los derechos fundamentales. Bueno, yo creo que el fallo está en haber hecho una ley nacional, no haber marcado las directrices desde ámbito nacional, y se dejó ahora suerte de 17 veranos, ¿no? 17 veranos diferentes en función de los tribunales superiores de justicia, que son de su padre y su madre cada uno, y tenemos dispares resoluciones. Por lo tanto, todo esto no ayuda, y yo le digo que hay un cabeza de turco y hay un sector que lo está pasando muy mal, y de hecho se está estigmatizando, que es el ocio nocturno.
Un sector que lo está pasando muy mal, los datos hablan por sí solos, pero además las ayudas no están llegando. Ustedes han cuantificado esas ayudas en el 17% de las pérdidas que han tenido.
Efectivamente, y tenemos que decir que Cataluña es un poco más, ha recibido muchas más ayudas que otras comunidades autónomas. Ahora bien, hay comunidades autónomas que está abierto el ocio nocturno, aunque sea hasta las 2 horas, 3 de la mañana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las cosas no se están haciendo bien. Yo creo que pasa todo por un ocio ordenado, reglado y regulado y con seguridad sanitaria. Lo están pidiendo los alcaldes. Muchos alcaldes de municipios de Cataluña están diciendo que la situación es insostenible, y ya ve usted cuál es la otra cara, la cara del botellón, la cara de las agresiones, la cara puramente en algunas ciudades como de robos en tiendas. Y además tengo que dar un dato. Ha subido muchísimo la agresión sexual en todas estas concentraciones ilegales. Por lo tanto, yo creo que es un tema de alarma y sobre todo de tomar medidas urgentes.
Se van ustedes a manifestar pasado mañana, 1 de septiembre, miércoles, en Barcelona, en la Plaza Sant Jaume. ¿Van a intentar que su voz llegue de forma más clara y más directa a los responsables políticos?
Pues efectivamente, nosotros nos vamos a adherir. Esto es unas movilizaciones que surgen desde los trabajadores del ocio nocturno, los camareros, los DJs, los office, los controladores, pues todas estas personas ya no pueden aguantar más. Recordemos que hay 35.000 familias que viven en Cataluña del ocio nocturno, y en definitiva, pues bueno, ya tras más de un año y medio cerrados y sin facturar, no pueden aguantar más, y queremos sensibilizar sobre todo a las administraciones de que, vuelvo a insistir, que no están haciendo las cosas bien.
¿Se están haciendo mejor en otros países, según usted, señor Martínez?
Efectivamente, yo creo, y la prueba está en los que han tenido oportunidad de viajar, ¿no? efectivamente Francia, Italia, Grecia, Turquía están trabajando muy bien el pasaporte COVID, están trabajando muy bien los test antígenos, y usted mira los datos y ratios de contagio y de enfermos y verá que tienen muchísimos mejores datos que nosotros. Por lo tanto, tenemos que decir que además las cosas no se están haciendo bien, estoy insistiendo en este mensaje, por todos los botellones, ¿no? Recordemos que el sábado hay 25.000 personas que tuvieron que ser desalojadas por nuestras policías. Nuestros sindicatos de policía, tanto de Mossos de Escuadra como de Guardia Urbana, están diciendo que se aperture el ocio nocturno. Es un momento, de una forma u otra, que piensan que la gente está reglada y en los locales, pues evita todos esos problemas que los vecinos también están denunciando. Por lo tanto, yo creo que Europa, que siempre nos miramos, está haciendo bien las cosas. Y mire un dato, en Dinamarca, por ejemplo, el 10 de septiembre va a abrir todo el ocio nocturno con un 80% de vacunación.
Un sector que, como oís, está preocupado, está enfadado, con una facturación bajo mínimos y que pasado mañana, 1 de septiembre, alzará la voz en la Plaza San Jaume. Señor Martínez, gracias por contárnoslo de nuevo en La Linterna y ojalá las cosas vayan a mejor.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Dilluns 30 d'agost, amb aquella sensació que l'estiu es va acabant i un dilluns complicat per molta gent que avui ha tornat a la feina. O potser no, potser vosaltres ens heu escoltat des de la platja, des de la piscina o des del càmping. Estigueu on estigueu, treballant, de vacances, a qualsevol punt de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per fer-nos costat i un programa més de La Linterna, una temporada més de La Linterna que hem començat amb tota l'energia i totes les ganes del món. Entre les 7 i les 8, a COPE Catalunya, teniu una cita amb nosaltres. Ara us deixem amb La Linterna i demà ens hi tornem a posar. Gràcies per ser-hi. Fins demà.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipogegant rebajas gigantescas, sí, rebajas como nunca. Y en colchones, asombroso. Colchón de matrimonio viscoisoelástica, antes 299, ahora 189 euros. Gran cantidad de modelos y medidas, te lo puedes llevar al momento o si quieres te lo llevamos a casa. Hipogegant, todo para el hogar. Sofás, comedores, dormitorios, colchones, muebles de jardín, lámparas, textilhogar, menage. Solo un gigante como nosotros puede hacer estas rebajas gigantescas. Pague a 12 meses sin intereses y Hipogegant.com.
En RN, tu solución hipotecaria, garantizamos conseguirte la hipoteca a la medida de tus necesidades. Con nuestro análisis gratuito y sin compromiso, confirmamos la viabilidad de tu hipoteca en 24 horas. Desde 1999, experiencia y eficacia probada. ¿Vas a pedir una hipoteca sin consultarnos? RN, tu solución hipotecaria. Infórmate en tusolucionhipotecaria.com o en el 900-802-400.
Recuerda, no existe pérdida de peso sin esfuerzo. Nosotros te lo disminuimos un 50%. Te esperamos.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 36 31 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
¡Gol! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso, más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317, 93-373-3317 o loresmetal.com.
COPE Catalunya i Andorra.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. ¡Un aplauso para la selección española de fútbol!
¿Y la radio?
también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?